Continguts en xarxa. El Pou.
La robòtica té múltiples aplicacions, però una de les més punteres al nostre país està relacionada amb la salut. A Catalunya hi ha molts projectes que combinen les dues disciplines per ajudar en operacions delicades, en la rehabilitació de pacients i en la investigació. Avui parlarem de projectes que ajuden a millorar la mobilitat de persones amb alguna discapacitat o en procés de rehabilitació. Per això tenim amb nosaltres Joan Aranda, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Benvingut i gràcies per venir.
Hola, què tal?
La robòtica i la salut estan cada cop més relacionades. Quan va començar aquesta relació?
Bé, si ens avancem molt amb el temps, les primeres aplicacions de la robòtica, que sempre preveien més ampliar les capacitats de moviment, no, de les persones, van ser amb la creació de pròtesis o pseudopròtesis per pacients. Això podríem dir que va ser de les primeres contribucions que la robòtica, almenys a nivell mecànic, va fer en quant a l'ajuda, no, a pacients. Ja més tard es van també incorporar, això va ser ja als anys finals dels anys 80, als quiròfans en l'ajuda als cirurgians i posteriorment en tots els que són processos de rehabilitació, no? Aquestes pròtesis van acabar agafant cada vegada millors interfícies de comunicació, no, amb la persona usuària, i doncs han anat evolucionant d'aquesta manera.
I volem repassar, com dèiem, alguns dels projectes en els quals està involucrada la UPC. Comencem per l'INHANCE, que són les sigles en anglès de Interactive Robotics for Human Assistance in Domestic Scenarios, o, per fer-ho més fàcil, una cuina semiautomatitzada. Parlem sovint d'objectes intel·ligents. Aquesta cuina podria ser-ho?
Sí, de fet, la intenció és tenir una cuina amb tota una sèrie d'ajudes per poder facilitar l'accés de persones que estan discapacitades, bàsicament persones, el primer tipus d'usuari havíem pensat persones que han d'estar en una cadira de rodes, poder facilitar l'accés a tots aquells objectes amb els quals no hi poden arribar. Per això hi comptem amb un robot que penja del sostre i que es desplaça per poder, doncs, això, facilitar l'accés amb aquests objectes que a la persona, doncs, li seria impossible o molt complicat arribar-hi.
Clar, perquè plantegem una cuina tradicional amb els seus armaris alçades elevades, seus llocs complicats d'arribar.
De fet, no. O sigui, nosaltres hem volgut automatitzar una cuina, anem a dir, més o menys convencional, vol dir que permeti també el treball a persones que no tenen la discapacitat i, per tant, poder fer alguna cosa que de forma coordinada pugui treballar tant una persona que no té discapacitat com una que sí que la té, però és veritat que a dintre de les cuines ja comencen a aparèixer tota una sèrie d'aparells que faciliten l'ordenació i l'accés als elements, no?, als ingredients, com són carros giratoris o plataformes que poden canviar de la seva elevació, o fins i tot estan apareixent al mercat neveres que de forma interactiva saben quins són els productes que tenen dintre, on són, i quan cada vegada que hi poses o treus t'avisen de quina és la mancança que tens en un determinat producte. Però nosaltres hem volgut vestir una cuina tradicional amb els elements necessaris per tal de que una persona amb discapacitat també la pugui fer servir, a més d'una persona normal.
I quins elements aporta aquest sistema per ajudar, a part de, com comentaves, un robot que penja del sostre, com ajuda a una persona amb cadira de rodes?
Bé, l'avanç més significatiu que s'ha fet en aquest projecte no ha estat tant en quant a les ajudes mecàniques, que torno a dir, en el mercat n'hi ha moltes, sinó amb el tipus d'interacció que produeix amb la persona que està fent una determinada tasca. M'explico. Una de les coses més tedioses, en un projecte anterior, una de les coses més tedioses que ens van adonar que es passava amb els robots és que el simple fet d'adreçar-te al robot per demanar alguna cosa també era un procés molt complicat i molt pesat per l'usuari. Nosaltres hem volgut fer un sistema que a partir d'unes càmeres que estan captant l'activitat que estàs començant a fer és capaç de, pels objectes que estàs movent, saber quina és l'activitat que s'està començant a fer. De forma que el comportament del robot és proactiu, s'anticipa en aquests ingredients que, per exemple, pugui avaluar que falten en el teu entorn, o cada vegada que utilitzes algun dels ingredients sap que aquell ingredient ja no serà utilitzat més i el retira i el col·loca en el seu lloc sense necessitat d'haver de demanar explícitament cadascuna d'aquestes accions.
Per tant, el que evita és una miqueta la feina de programar el robot.
Efectivament, no només ja la feina de programar, la programació sempre serà feta a priori, però de cara a l'usuari evita haver d'adreçar-se al robot de forma explícita per demanar cadascuna de les accions, i això evidentment facilita molt la interacció o la coordinació de tasques que es poden fer de forma combinada o conjunta entre la persona i el robot que assisteix.
Per tant, podem dir que seria un sistema capaç de predir què farem o què volem, què estem a punt de fer, i ens portarà els ingredients o els elements que necessitem per fer-los.
Efectivament, estem intentant fer un sistema que, per dir-ho d'alguna manera, estigui sempre a l'aguai per determinar què és el que ens cal i que s'anticipa amb allò que ens cal per tal d'evitar-nos haver-li de demanar.
Parlem molt d'elements intel·ligents, aquest realment sí que podríem dir que ho seria. Heu fet proves amb aquest sistema?
Amb aquest sistema hem fet proves només amb gent, amb usuaris, diguéssim, que han simulat una discapacitat. No hem fet proves de forma extensa. Hem tingut, és veritat que hem tingut algun usuari realment discapacitat en cadira, que ens ha permès poder avaluar quines mancances o quines coses són més interessants, no?, des del punt de vista d'aquestes persones. Però no hem fet encara proves extenses sobre col·lectius amb discapacitat per poder tenir, diguéssim, proves de clíniques, no?, sobre la seva utilitat.
I quan creieu que per primera que podria desenvolupar-se finalment un projecte així que surti al mercat?
Això seria complicat, perquè un projecte d'aquest tipus sempre està tractant amb uns graus de fidelitat que no són elevats, i es queden moltes vegades, tots aquests resultats es queden moltes vegades en el laboratori. Ho dic perquè un sistema automàtic que hagués de fer coses fiables per un conjunt de persones en el que no hi hagués una assistència directa per part dels enginyers que han construït el sistema mereixeria tenir uns graus de fiabilitat extrems que no tenim en aquest moment. Per tant, la seva aplicabilitat directa al mercat trobo que encara faltant dècades per poder tenir una cosa semblant.
El que sí serveixen aquestes investigacions és per començar a treballar en un àmbit que després potser una empresa pot desenvolupar comercialment.
Efectivament, el que més serveix també és per trobar quins subconjunts del projecte sí que són potser susceptibles de poder portar fins al mercat, i sempre, evidentment, amb els recursos econòmics que hagin de portar les empreses que són les que esperen després també tenir el retorn econòmic de la inversió.
Parlem ara d'un projecte que sí que ha estat provat, en aquest cas en un hospital, és l'Hiper. En un POU anterior hem parlat d'exoesquelets, com vam parlar de robòtica en general. Són eines que s'acoplen al cos per ajudar-nos a fer alguns moviments. En aquest cas, està especialment relacionat amb la rehabilitació, aquest projecte, l'Hiper.
Sí, de fet, el projecte pretenia la construcció d'un exoesquelet capaç d'assistir al moviment de les cames d'una persona amb una forta discapacitat, o sigui, amb una lesió greu en la mèdula, i s'esperava d'aquest projecte la capacitat de donar-li o d'otorgar a aquesta persona amb les possibilitats d'aixecar-se, de mantenir l'equilibri i de caminar amb un cost energètic baix, ja que un dels principals problemes que té aquesta tecnologia és el consum d'energia, que fa que les bateries tinguin una autonomia molt baixa. El fet és que durant el desenvolupament del projecte vam veure la capacitat real, un dels exemples, no?, que comentàvem abans. O sigui, el projecte pretenia això, donar la capacitat de caminar a les persones que no podien fer-ho, però vam veure que, tal com vam fer la unitat de control de l'exoesqueleto, el que era molt útil era per persones que havien perdut la capacitat de forma temporal en alguna de les articulacions, no potser en totes, de donar la capacitat d'adaptar l'exoesqueleto, el que ho fa de forma automàtica, en aquella discapacitat, diguéssim, local en el temps, no?, o temporal, que té, doncs, amb un genoll o amb un turmell o a la cadera d'alguna de les dues cames. De forma que l'exoesqueleto vigila o controla quina és l'articulació que està patint de la necessitat d'assistència, assisteix, i podem controlar la quantitat d'assistència que donem en aquella articulació, tot mantenint les altres sense assistència, de forma que és la persona la que ha de fer aquest exercici. Això permet poder avaluar quina és la evolució que té la persona en la seva teràpia, no?, de rehabilitació, i poder assistir més o menys en funció de com va aquesta evolució.
Mm-hmm. Per tant, podem dir que és una forma d'ajudar tant a millorar el moviment com també a monitoritzar aquesta millora.
Efectivament.
Acabem amb l'últim projecte que volíem tractar avui, que és el LeeWall, que és un caminador amb rodes motoritzades. Com funciona aquest sistema?
Bé, la idea és que, bueno, els caminadors som cada vegada ens trobem, no?, més gent gran que per tenir un problema d'equilibri o de cansament li facilita el tenir un suport en el que poder descansar o poder mantenir l'equilibri en el seu caminar. Però aquests caminadors, que pesen poc, però cal ser aixecats. I cada vegada que la persona ha de gastar energia en aixecar el caminador i avançar-lo en cada petit pas. Llavors nosaltres vam pensar en un caminador que tingués rodes, i aquestes rodes motoritzades, però un caminador que té rodes ha de mantenir a la persona, sobretot, per exemple, en baixada. O sigui, un caminador en rodes passives no és capaç de mantenir a la persona quan vol estar parada. Llavors vam pensar en un caminador que amb aquestes rodes actives s'adaptés al moviment d'abans que té cada persona. I és el que hem aconseguit. Amb aquestes rodes el que aconseguim és tant facilitar l'avançament automàtic del caminador en funció de les forces que s'hi apliquen sobre ell, com el de suportar a la persona quan aquesta està perdent l'equilibri o, per exemple, està fent una baixada en la que el que necessita és un suport, no una ajuda.
Mm-hmm. Per tant, hem vist tres exemples, però la robòtica és un camp amb moltes més aplicacions de les que imaginàvem. Potser són més concretes, menys generals, de generar el que diríem un androide, però sí que poden ajudar molt a millorar la vida de les persones. Encara queden moltes més aplicacions per veure, ho farem en una altra ocasió. Joan Aranda, investigador de la UPC, moltes gràcies per estar avui aquí i fins una altra.
A vosaltres, moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxes.